parlar de futbol.
Gemma Herrero i Toni Padilla, bon dia, com aneu?
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Avui treballeu, suposo, perquè el Barça juga a les 4 de la tarda, però és una qüestió que no abordarem en aquest espai, que tot just acaba d'arrencar.
Sempre sacaré el tema, te das cuenta, no?
Que tu vas imposar les regles de la secció i llavors és com si sempre ens ho refregues per la cara.
Gemma, tu quan vas venir a Catalunya?
Fa 16 anys.
16 anys?
Sí.
Per tant, et vas perdre... Es perda tota una infància a Catalunya.
Sí. Y hay cositas que me doy cuenta, efectivamente, que mis referentes culturales son diferentes.
Anem a buscar la bola de drac. Adulta d'un misteri és un gran secret.
Pues mírale, Toni ahí todo emocionado. Y yo no sé de qué en parle.
Puja.
Tots els misteris són es divertir.
Canta, Toni. Avui fa 30 anys que TV3 va començar a emetre una de les sèries que han marcat més infàncies a tot Catalunya. 30 anys de Bola de Drac, Padilla.
30 anys, eh? No sé si em fa il·lusió o certifica la meva bellesa, a mi baixa, òbviament. És una sèrie que els que ens va impactar directe, com un kamehameha dels que feia, ens ha marcat molt. Jo vaig tenir una santíssima trinitat de sèries, l'altra era La Vila del Pingüí, i l'altra es feia Telecinco, que era el Campeones, Oliver i Benji, que va ser l'impacte d'un estil de fer televisió, unes sèries japonès, amb un humor diferent, que trencava tot el que coneixíem. En una època sense internet, de sobte, estàvem acostumats a unes sèries de televisió, un humor, veníem de Heidi, tradició europea, podíem dir, el que es feia a Espanya, i de sobte ens arriba, gràcies a TV3, aquesta autèntica epifania que ens va condicionar molt. O sigui, jo sóc el que sóc en part gràcies a Bola de Drac. O sigui,
hosti, Padilla, això és fort, eh?
Sí, perquè al final et condiciona molt un sentit de l'humor, uns referents...
Una manera de parlar, que és el que estem perdent ara amb les noves generacions, perquè Bola de Drac insultava en català.
Correcte.
Insultava en català. I hi havia un llenguatge ric, divertit. Jo recordo, és que més ahir ho vam estar buscant, Cacarot, deia el Baixeta. Tenim el tall? Sí, tenim talls.
Sou tres merdetes seques, heu desfet l'única oportunitat que teníem d'eliminar per sempre el tira freezer. Ara ho hem perdut tot. Sou una colla de manefles. En tot petit no sap...
Sou una colla de manefles. Jo recordo el microbi que es feia, el cacarot... O aquest és un mig pollet. Vull dir, saps? Són expressions que, clar...
Aquí estem amb Bola de Drac Z, ja.
Puja.
Es súper curioso verlo desde fuera. Parecéis locos perdidos.
Però espera un moment, és que Gemma, tu no has sentit aquesta cançó. Hi havia el Llum Foc Destrucció, també el tenim, no? A veure. Clar, és que... Puja, per favor. Silenci.
Això no ho sentirem.
Mare meva. I ara aquell efecte de guachi-guachi-guachi. No? Te'n recordes o no?
Guachi-guachi, eh? Ja se puede hablar o todavía no?
Padilla, explica-li a la Gemma Herrero de què anava Bola de Drac.
És molt complicat.
No cal, ja me l'han explicat diverses vegades.
És molt complicat.
Perquè en el fons era un nen amb cua de mico, eh?
Sí,
ja.
És un superguerrer. És a dir, hi ha els superguerrers, que al final... És tot molt japonès, eh? O sigui, la cultura japonesa sempre està molt marcada per la por de desaparèixer, que hi ha estudis que demostren que això és conseqüència d'Hiroshima i Nagasaki, que van veure de prop desaparèixer, i això els marca. I la cultura del còmic, del manga, que acabarà evolucionant, per exemple, en la pel·lícula Akira, que és el gran exponent, fa que fins i tot l'humor tingui aquest punt. I la sèrie evoluciona cap a això. O sigui, els últims capítols hi ha el ser humà en risc de desaparèixer perquè arriben des d'altres planetes certs que ho destrueixen tot. Però és cert que la sèrie va evolucionar molt. Al començament té un toc molt d'humor molt divertit, crec. I mica en mica va evolucionant cap a una cosa més fosca, en què els combats cada cop són més guerrers musculats, amb més dolor, amb més angoixa. però al començament realment tenia, era molt divertit, perquè era tot un imaginari col·lectiu molt barrejat en què hi havia, per exemple, quan s'arriba a fer una pel·lícula, hi ha un moment en què lluiten contra Adolf Hitler. Apareix Hitler.
Què dius, Anna?
Això apareix a la pel·lícula, perquè s'ha fet pel·lícula a part. A la sèrie apareix l'exèrcit de la cinta vermella, que pot tenir referències...
Tenia el problema que no ho van acabar mai, no?
El porquet d'estètica comunista, que sembla que s'anava Mao. Sí. És a dir, és una barreja de coses que estaven trobant pel dia a dia i les barrejaven. I, hosti, va ser una meravella.
Pues tendríais que veros la cara cuando me preguntan lo de...
¡Ay, pobre!
¿Tú no has visto Bola de Drac? Y lo de, a ver, crecí en Alcorcón. Bueno, y allí no daban.
Una cosa, Gemma, yo ho he vist de posteriori, no? Perquè ho he explicat moltes vegades i des d'aquí una abraçada a casa meva, però, és a dir, a mi em van prohibir mirar Bola de Drac de petit perquè deien que eren dibuixos animats massa violents.
Mhm. És que evoluciona cap a... O sigui, l'evolució, al final, és com quan fan aquests combats... Crec que el combat més llarg dura més de 3 capítols en les darreres sèries i acaba sent molt, molt dur. Al començament hi ha combats, però també hi ha el meu moment preferit, potser, que eren els torneigs. Mm. Els torneigs de combats, que els combats eren més curts, però sí que hi havia un punt de violència i també al començament hi havia un toc també de... d'humor sexual, el follet tortuga era un veivert.
Sí, tant, totalment. Li sortia sang del nas cada vegada que...
Hi havia unes calces.
Gemma, tu què miraves de petita?
Pues no me acuerdo. Pues yo qué sé, Candy Candy y Heidi.
Home, Candy Candy, boníssim. Heidi també.
Marcos, de los Apeninos a los Andes.
Clar, és, o sigui, sèries claus, magnífiques, però fixeu-vos que a nivell d'humor era com més blanc. El que ens han portat, crec que els japonesos, és demostrar que es podia fer un humor també per joves, per nens, per adolescents, amb un humor més punyent, diferent, perquè, òbviament, l'humor japonès és molt diferent, i això ens va marcar molt.
Bueno, lo curioso es de la época en la que solamente había 2 o 3 canales de televisión y todos veíamos lo mismo. Que esto, claro, ya no vuelve a
pasar. Llavors anaves al col·legi i tothom havia vist el mateix. Per tant, el que recordo és anar a l'hora del pati, reproduir els combats que havien vist, comentar les bromes, en el cas també llavors d'Oliver i Benji, reproduir els gols que s'havien marcat. I va ser una sèrie un grup de sèries, també va haver-hi Musculman, que va ser una sèrie molt important. Abans va arribar el Capità Harlock, que també té aquest punt apocalíptic, que era una sèrie japonesa...
Ai, Mazinger Z,
que va arribar, que, sí, el tema japonès, no?, del combat, la lluita, però també sempre té un missatge molt positiu, és que els dolents sempre s'acaben convertint en bons. Això també passava a Musculman. Els dolents sempre s'acaben sumant al cantó dels bons i acabaven com, d'alguna forma, passant a la part bona.
11:49. Tinc un sobre aquí, obro i posa... A veure què posa. Espera't que no...
Ara se l'ha perdut el sobre.
No se m'obre.
T'has emocionat.
Eufemismes. Aquest és un tema que ens porta la Gemma, no?
Aquest és meu, sí, senyor. Todo empezó por esto de... bueno, que si se suspendía o no el mobile... Y vi una noticia que era que el sector del ocio para adultos estaba francamente preocupado por si se suspendía el mobile. Y pensé, mira, qué bonitos los eufemismos, bonitos, curiosos, en fin. Porque lo de ocio para adultos parece que es que van a ir todos al bingo. Sí, y es lo de no, llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? Lo del ocio para adultos básicamente es puticlubs. Entonces, a partir de ahí, empecé a pensar... Hostia, más eufemismos que utilizamos con bastante asiduidad y que los tenemos ya tan integrados que dejamos de decir las palabras tal cual son. Por ejemplo, hace poco, cuando desenterraron a Franco, los llamados nostálgicos. ¿Nostálgicos de qué? De Franco, o sea, fachas, ¿no? En lugar de fascistas les llaman nostálgicos, que es lo de... Vale, ok. Otra que se utiliza mucho, sobre todo utilizamos nosotros en hablando del Barça, que tienen una tensión de tesorería. Es decir, que no tienen ni un puñetero duro en la caja, lo de la tensión de tesorería.
Sí, muy bueno.
Más, todo lo relacionado con las relaciones personales, o sea, con los divorcios, separaciones. Uh-huh. Acordaros cuando se separó la infanta Elena, que era cese temporal de la convivencia. No te lo pierdas, qué frase tan larga para esconder en el fondo que se están separando. A partir de ahí me acordé también de Friends, lo de nos estábamos tomando un descanso. We have a break.
El Ross y la Rachel.
Efectivamente. Que es lo de tomarse un descanso, tomarse un respiro. Se está reflexionando, que cuando reflexionan deben de reflexionar sobre a qué abogado les va a llevar el divorcio. Eso es lo que reflexionan. Sí, no conozco a ninguno reflexionado y hayan vuelto.
El conflicte entre el Ross i la Rachel precisament venia perquè durant aquest descans crec que el Ross havia tingut una afera amb una altra dona i la Rachel no ho acceptava perquè eso deia es. Que estaven fent la reflexió.
Eso es.
Aleshores, tu aquí, si fas un descans, has de pautar bé i
bueno,
marcar bé quina és l'acord.
Esto un día, si quieres, hacemos un programa entero sobre el descanso de Friends, a ver quién tenía razón de los
dos. O sigui, tu creus que tenia raó el Ross?
Sí, pero a veces no. Pero es que Ross a veces me caía muy mal. Esto lo hablamos en otro momento.
A mi em passava el mateix. Crec que Ross tenia raó, però era dels sis el personatge que em queda pitjor.
Más. Todo lo relacionado con la salud también, sobre todo con enfermedades y morirse, es tabú. Los eufemismos, claro está, sirven para maquillar todos estos tipos de tabús, de miedos que tenemos. Por ejemplo, larga enfermedad suele significar cáncer. Sí. Normalmente cáncer, para no poner o no decir la palabra cáncer, se habla de larga enfermedad. Uh-huh. Delicado estado de salud. La diña es fijo. Cuando alguien dice que está en un delicado estado de salud, es que te estás muriendo. Sobre la muerte, pasar a mejor vida.
Sí, eso es bastante.
Dormir el sueño eterno. Uh-huh. Que este es cursi, pero cursi.
Pero es más real que el anterior.
Y el favorito es lo de que se ha traspasado. ¿Qué es lo de traspasado? ¿A dónde? ¿Quién la ha fichado exactamente?
¿A pagar la cláusula de rescisión?
¿No? Luego, más. Políticamente incorrecto. Y es lo de haber hijo, que no eres Ricky Gervais. O sea, eres el Joan de Castellserà y lo que eres es gilipollas, un grosero y un maleducado.
Ricky Gervais, no, que per cert, avui actua, que no sé si tens previst anar-hi.
No, vull a Manel.
Molt bé. On toquen avui?
Hospitalet,
oi? És veritat, sí, és veritat. Molt bé. Ho hem dit aquest matí, sí. Digues.
Extravagante, que suele también significar gilipollas o que tiene una enfermedad mental no diagnosticada. No, es que es muy extravagante. Más, daños colaterales. Civiles muertos en las guerras, perdón, no se dice guerra, se dice conflictos armados. Ahora ya no se dicen guerras, sino conflictos armados. Todo lo relacionado también con te van a echar, te van a despedir, átate los machos, suele ser también unas palabras. Por ejemplo, si dicen reposicionamiento global de la compañía, date por jodido. Eso es que te van a echar. Si eres un currito,
això vol dir
te van a echar.
Al carrer.
Reducción de personal.
Mateix.
Dos puntos, igual, despido. Más, ¿te acuerdas cuando decíamos que Ronaldinho tenía una gastroenteritis?
Sí, tenía una resaca descomunal.
Hay eufemismos por sí mismos que están relacionados
perdona,
a una sola persona.
Perdona, estem parlant de futbol, però en el cas d'Artur s'han fet servir altres eufemismes.
Sí, pero esto no lo tenemos tampoco seguro.
Com no entenc les...
Se dice, se comenta.
Es diu, es comenta,
però que no tenia la prova. I el no tenia la prova... Estem trepitjant un terreny minat,
sí,
un eufemisme.
És fosc, aquest no es pot dir. No ho sé, jo pregunto perquè he sentit coses...
Sí, tothom, però...
El poble em va ple, però oficialment el que es diu és que ha tingut problemes musculars.
D'acord.
La setmana passada...
Hi ha molts oients que no ens han entès, ara,
Ja, però és que jo no lo puedo decir más alta.
Que hi ha un rumor que deia que Artur Melo era baixa perquè, com a conseqüència d'una vida distesa nocturna no correcta, que li havia provocat
una malaltia de transmissió sexual.
Això no és un eufemisme.
Que elegància.
Ja està.
Però no tenim la prova i, per tant...
D'acord, ja està. No.
Que de fet, amb el temps s'ha sapigut casos de futbolistes.
Continuem nedant
de futbolistes
sobre
que tenien.
El fang. Estem fent brasa
dejando, sobre el fang. Si queréis seguir ahí, os
va, tanquem el tema. És que em queda un minut i hauré d'anar a la publicitat.
Pues mira, el último. Sí. Hace dos semanas que hablábamos de lo de Kobe Bryant,
sí.
Se hablaba del episodio, como si estuviera viendo una serie o algo. El episodio, por no hablar de la acusación de violación.
Sí, sí.
El episodio, tú.
I una altra que és quan et deixen. Una relació que es trenca, et diuen, vull explorar nous camins...
4 minuts per arribar a les 12, ho hem de deixar aquí, companys. Què faràs, Padilla, per Sant Valentí?
Con otro.
Va ir ahir, això, no?, aquesta mentida.
No, és veritat, va ser Sant Valentí, perdó.
No ho celebro. Estic absolutament en contra d'aquesta tonteria.
Mira si estava implicat.
A mi si el dia de Sant Jordi no me regalan un libro i una flor és motiu de sese.
Pues perquè Sant Jordi sí que el celebrem.
Però el Sant Valentí me da igual.
Toni Padilla i Gemma Herrero, una abraçada ben forta.
Un plaer.
Me'n vaig fer camejames.
Fem una pausa i de seguida tornem amb l'ajuda del Vegeta. Fins ara.